presenta... No ho sé, i tu diràs, des de Girona en la celebració del Dia Mundial de la Ràdio. El divendres 9 de febrer, RAC1 se'n va de ruta per tot Catalunya i tancarà la jornada a Girona. De 8 a 2 quarts d'11 del vespre...
Les 8 en punt, bona nit.
No ho sé, amb Anna Ballonesta, i de 2 quarts d'11 a la 1, tu diràs, amb Aleix Pariser.
Benvinguts al Tu diràs especial.
Tot des del Centre Cultural La Mercè de Girona. Amb un munt de sorpreses, convidats i el concurs per buscar l'oient que més sap de ràdio a Catalunya.
El primer que arriba, el primer que seu.
A més, ho podreu veure en directe a RAC1.cat, la xarxa més i televisió de Girona. El divendres 9 de febrer, RAC1, on tour per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. RAC1, tots som 1. Amb el suport de la Diputació de Girona i la col·laboració de Torrons Vicenç, Montse Interiors, Cellers Maset, Restaurant l'Assaig 1901 i Gosby. No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Passa un minut de les 9 de la nit. Va, com que avui és divendres, he pensat... anem a parlar de temes així una mica més, entre cometes, per dir-ho d'alguna manera, divertits. I ens hem fixat en aquestes declaracions que ha fet avui, que han fet, com dèiem, unes quantes, però començarem per aquestes, que són les més noves, sobre les Olimpíades que ha fet avui Isabel Díaz Ayuso.
Varios Dakares, 14 Copas de Europa, pues lo que vamos a hacer ahora es que el Gran Premio de Fórmula 1 sea el mejor del mundo y quién sabe si después también nos ayudará a traer otros grandes eventos, unas Olimpiadas. Bueno, estamos en ello.
Mira, hem tingut una mica de discussió aquí de dir, no diu que demanen segur uns Jocs Olímpics a Madrid, que ja no optarien fins al 2035, perquè recordem que els del 28 i els del 32 són a Los Angeles i a Brisbane, a Austràlia. Per tant, aquests ja estan... Seria pel 2036. No ho diu clar, però, bueno, ho deixen una miqueta aquí amb el seu to. Ara, si voleu, comentem, però és que després... No, després no, abans... també ha parlat sobre la sequera. Ahir, de fet, ja ho va fer, va treure pit, va dir que Madrid havia gestionat molt millor la sequera que no pas a Catalunya. Petit detall que es va oblidar de dir, i és que a Madrid ha plogut moltíssim més que no pas a Catalunya. Però avui, per si no havia quedat prou clar, ha fet aquesta comparació.
No conozco un lugar donde la prosperidad ni la libertad se hayan abierto camino tras cerrarse una plaza de toros. Todo lo contrario... Le ha seguido la sequía, el control político, el adoctrinamiento. ¿Quién frenará el afán autoritario mañana? Si hoy nos asfixia y nadie hace o dice nada, esto solo va a ir a peor.
Jo us he de dir que aquest tall m'ha costat tant... O sigui, l'he escoltat, crec que és la quarta vegada que l'escolto i encara em costa de seguir una mica el fil, perquè no acabo de veure cap on vol anar, començant per les prohibicions de les corrides de toros a Catalunya i acaba parlant de la sequera i de la llibertat. I això també ha coincidit avui, que ha sigut una mica per revelar el clau, que hem sabut que el Barcelona Beach Festival, que és aquest festival que es feia a Sant Adrià del Besòs, és a dir, a la zona del Fòrum, però hi ha la part de Sant Adrià del Besòs, doncs que han decidit que se'n van cap a Madrid, que abans ho dèiem, no sé si li canviaran el nom o no, si li diran River Festival o com li posaran, perquè clar, que el Barcelona Beach Festival ara de cop se'n vagi cap a Madrid, no sé com s'adaptarà. Com ho veieu tot plegat, aquestes declaracions de Ayuso, que és veritat, ja ens té acostumats, però tenim la sensació també, i abans el Rafa Garrido en el seu apunt que feia avui durant el sumari, que posava l'exemple, no?, que semblava Ayuso com una nena petita que quan veu una cosa ho vol tot. Si tu estàs jugant amb una pilota, ella vol la pilota, encara que tu tinguis el millor videojoc, és igual, ella vol el que tu vols. No sé si esteu una mica d'acord o no, Oriol.
A veure, jo, si no estic mal informat, Madrid no ha fet mai Jocs Olímpics, no?
No.
Per tant...
Home, se t'hauria escapat un detall important,
No, que no fos allò que els hagués fet, jo què sé, fa... No, doncs clar, si no els ha fet mai i és una capital d'un estat europeu, home, és evident que tenen una pedra a la sabata important. I de fet ja ho van intentar amb l'Anna Botella, no?
Sí. I anteriorment.
El mític Café con Leche, no?
Exacte. Per tant, a veure, jo crec que Madrid, em sap greu dir-ho, però jo crec que en algun moment aconseguirà organitzar uns Jocs Olímpics. I seria una gran desgràcia que ho aconseguís Ayuso, però podria passar, clar, podria passar. La resta de declaracions són una, senzillament, una colla d'estirabots inconexos en què no s'acaba d'entendre res i que jo crec que són fruit de la improvisació, aquesta mena de, com ho diria, d'anar fent jocs de paraules per aclarar sempre ficant la paraula llibertat. La paraula llibertat sempre és igual que diguis, és igual que diguis, però jo crec que l'assessor aquest que tenen, que era i ara l'assessor de l'Aznar, no? Els deu dir, cada 25 paraules s'ha de dir llibertat. I a partir d'aquí, com que algun tall de veu, sortirà la paraula llibertat. Per tant, tu vés tirant la paraula llibertat.
Cada 3 et fots amb els catalans, perdó.
Ah, exactament, i Catalunya sempre
també...
No, però
ara també... us pregunto, de debò, vosaltres l'heu arribat a entendre el sentit d'aquestes declaracions sobre la sequera, a la llibertat, les corrides de toros... Ho dic perquè a mi m'ho ha costat, eh?
Crec que ve a dir que aquí, que ens hem dedicat a reprimir, perquè som uns repressors com a societat, no?, i com a institucions, per exemple, tancant, no?, prohibint les curses de braus, la conseqüència de les nostres prohibicions són aquestes 7 plagues d'Egipte que ens estan caient, no?, en forma de sequera, i en canvi a Madrid això no passa. Jo crec que una... jo vull... recordar, com que em feu sentir sempre, no?, la gran de la taula, doncs recordar un moment en què Barcelona i Madrid...
Això t'ho has dit tu, Dolors.
No, però abans ho dic l'Oriol.
T'ho has fet tota sola, això, eh?
Però en tot cas, és a dir, posar... sortir en defensa d'un moment en el que Barcelona i Madrid eren ciutats que podien col·laborar i que podien cooperar i que podien tenir projectes polítics coordinats, per dir-ho així, i no aquesta competició, que ho deies molt bé abans, infantil, d'una alcaldessa, no?, que si no posa el dit a l'ull a la resta de territoris, sigui Barcelona o siguin altres territoris, sembla que no es queda tranquil.
Ho hem vist amb la Fórmula 1, ho vam veure també amb el Mobile, perquè ara ja fa temps que no es disputa el Mobile, però sí que hi va haver uns quants anys que estaven intentant que també s'han anat cap a Madrid. Aquesta,
però ho és amb Barcelona i Catalunya, i ho és amb els seus territoris, amb aquesta expansió gairebé insana i il·limitada que té Madrid, no?, de Madrid, d'anar colonitzant el territori. I a banda d'això, crec que és que en sap de fer titulars o de donar aquesta mena, no?, de carnassa a les tertúlies, però la realitat no l'acompanya, perquè si avui mirem les dades de creixement econòmic o d'atur o de creixement d'ocupació de Barcelona i Madrid, ella no té raó. I Barcelona aboca unes xifres millors en termes de creació d'ocupació, en termes d'atracció d'inversió o en termes de creixement econòmic aquest darrer trimestre o aquest darrer any, eh? Jo ara no puc recordar, però vull mirar les xifres en les que Barcelona treu millor nota que Madrid, no? Per tant, potser com més la contradiu la realitat, més gros i més rebessat o més absurd és el titular o més grossa l'ha de dir, no? I a mi, a banda del que l'Oriol, d'aquestes sortides de to, crec que la corrent de fons va per una mica per aquí, no? Jo crec que els territoris se n'en surten quan cooperen, i Barcelona i Madrid ho han fet en altres temps, i a Madrid les xifres a la senyora Ayuso ja no l'acompanyen, no?
Crec que, Dolors, que has dit alcaldessa en comptes de la presidenta.
No,
però és que és veritat, és un error freqüent,
sí,
perquè sí. Ella també hi ha contribuït, no?, una mica, ha eclipsat totalment a l'alcalde, i moltes vegades sembla que només defensi la ciutat de Madrid, que és la comunitat.
De vegades, si algú s'ha de postular i dir, anunciar que està treballant per una candidatura de ser l'alcalde, i darrere ja li vindrà la presidenta, i ja ha usurpat inclús el paper d'alcalde. Jo, més enllà dels cops de titular que ho és, jo vull centrar en el tema de les Olimpíades. La resta de dos talls, és que jo crec que inclús pel tall intenta buscar la claca i ni així se n'en surt, perquè són tres aplaudiments els que arrossega, perquè no sé qui va dirigir també aquests espitxos que fa, eh? Amb el tema de les Olimpíades, ja fa dos anys, si no m'equivoco, el 2022, ja van intentar llançar com un globus sonda a veure com queia la candidatura de Madrid 2036. Uh-huh. Alejandro Blanco, llavors del Comitè Olímpic, sí, Espanyol, ja li va dir que ni ho intentessin, perquè d'un temps cap aquí el tema de les candidatures olímpiques, per evitar casos de corrupció, per evitar que s'ha donat, per evitar casos de decepcions, per evitar casos de geopolítica, ja no es trien, bueno, sí, es trien com es trien, però hi ha una pública, negociació, comitè, país, estat, ciutat, qui es postuli, perquè hi ha vegades que es postula un país i hi ha vegades que es postula una ciutat. En aquella època ja el Comitè Olímpic Espanyol li va dir, deixeu estar aquesta candidatura, no arribeu a temps, per motius X, perquè ja hi havia altres, també hi ha una certa combinació de continents. Ella sap perfectament, la Lluïsa sap perfectament, que no toca, no toca, perquè així li han dit oficialment, 2036. De fet, avui llistava les candidatures que hi ha pel 2036 i ja hi ha Índia, Mèxic, Polònia, Indonèsia, Turquia i ara s'afegeix Madrid, quan ja els hi van recomanar que no es postulessin, que no seria per ells. Què ha guanyat la Lluïsa fent això? 1. Intentar molestar, no sé a qui, suposo que els catalans que se la tinguin en compte, qui la tinguin en compte els deu molestar, i guanyar com enteros amb unes certes declaracions que són més pròpies d'un president o d'un candidat espanyol que no pas d'una presidenta de Madrid, que té els votants allà. I 2040, també està bé dir-ho, sona bastant com molt, tot i que queda, Qatar. Per tant, deien, Madrid, si es postula, es postularà 2044. Déu vulgui que senyora Lluïsa hi ha un altre panorama, no, que es presenti potser a les de la seva escala de veïns, vull dir, que pel bé de tothom, diguéssim, però que és important que tinguem en compte que ja se li va recomanar i descartar Madrid el 22 pel propi Comitè Olímpic Espanyol, i que no serà abans del 26 que es digui qui és el candidat. Per tant, aquesta dona pot estar fins d'aquí 2 anys dient que Madrid guanyarà les Olimpiades,
Oriol.
A mi passa una mica, no?, que hi ha els estirabots de Lluïsa.
Ja no et sorprèn.
No, ja no em sorprèn, i a més, no, bueno, també és la seva manera, no?, evidentment, contra Catalunya, i amb aquests anuncis que no són anuncis, també de desviar una mica l'atenció de la seva gestió i del que sí que depèn d'ella, que són, doncs, els centres de salut, l'educació a Madrid, que parles amb els companys, per exemple, del diari que estan a Madrid, i els ambulatoris i els camps és un desastre, etc. Però em fa pensar una mica, però en clau, no?, i ho porto cap aquí a Barcelona, no?, aquest anunci com de Jocs Olímpics, de la Fórmula 1, jo penso, però bueno, realment a les administracions nostres d'aquí estan fent alguna cosa diferent, perquè jo crec que justament es sumen bastant també acríticament aquestes polítiques de grans esdeveniments sense tenir en compte les externalitats negatives a nivell econòmic per la gent, per exemple, que viu a Barcelona. L'altre dia llegíem, no?, que per la Copa Amèrica, sí, a la Barceloneta hi ha pisos de 75 metres quadrats a la Barceloneta que es lloguen per 4.000 euros. El tema de la Fórmula 1, el fet de que s'anés a Madrid, jo crec que hauria sigut una bona oportunitat, perquè a nivell d'aquí, del govern i tota la resta d'administracions que donen ajudes públiques per això, poguéssim replantejar-nos quin sentit té, o si són, o per qui són positives, qui guanya diners i qui en guanya menys i qui no en guanya i perd amb aquestes polítiques de grans esdeveniments. I no ha servit per això. Vull dir, per tant, que més enllà del tema de la Lluïsa, de les seves declaracions, sí, fora de lloc, a mi m'agrada més pensar-ho com aquí, perquè veig que en el fons aquí també estem en aquesta dinàmica de competició de no, que no se'n vagi la Fórmula 1 cap a Madrid. Nosaltres hem de també aguantar durant 2 anys més, no? Bueno, de veritat?
Però, evidentment, hi haurà molta gent que et dirà que els seus llocs de treball depenen d'això, que porta també, doncs, molts guanys a l'hostaleria...
Però jo crec que se n'hauria de poder parlar, com a mínim, però no, perquè si no entrem en aquesta dinàmica de competició absoluta sense anar en el fons de les coses.
Catalunya pot tenir l'opció d'agafar uns jocs d'hivern, també generem debat, totalment lícit, però el debat de la sostenibilitat, el debat de l'oportunitat de tenir aquests jocs o no, vull dir que també nosaltres mateixos, com a catalans, també ens posem les pedres dins la sabata.
Bueno, o no són pedres, o són coses que s'han de parlar,
correcte,
no?
Correcte, sí, però de seguida surt una possible candidatura i que no dic que estigui malament, però les mobilitzacions en contra per un sentit o per un altre. Llavors, hi ha o polítiques, perquè no volem tenir el nom d'Aragó dins el títol, o per sostenibilitat, totes són lícites, però que de seguida que nosaltres diem, volem ser candidats d'algú, ja tenim com un rerefons que nosaltres mateixos ens anem frenant, Aquesta dona avui fa aquest discurs, a veure quan trigarem, l'altra vegada que ho va fer el 2022, ningú li va dir res, a veure quan trigarem a que algú digui, no, uns Jocs Olímpics a Madrid, no, perquè no sé què. Hi ha una diferència també de mentalitat entre com reaccionem els catalans a grans esdeveniments i com reacciona ella o la seva exèrcit com més militar de Comunitat de Madrid,
Oriol.
No, només per posar en context que la Dolors té dades equivocades. La Comunitat de Madrid és la que més ha crescut a Espanya des de la sortida de la pandèmia en producte interior brut, i la Comunitat de Madrid és la que té la renda per càpita més alta de l'Estat. És a dir, Madrid, ho dic perquè a vegades també, que no ens passi el que passa a vegades als tertulieros de Madrid. Intentem no caure en un viatge aquí estrany. La Comunitat de Madrid és una comunitat d'èxit econòmic, i això és així. És una comunitat rica, amb una altíssima productivitat, i a més amb una capacitat de generar atracció de capital a l'internacional espectacular, i fins i tot turísticament, tenint-ho bastant tot en contra, funciona raonablement bé. Després ens agradarà més la IUS o ens agradarà menys. Després ens agradaran més els grans esdeveniments o ens agradaran menys, tot i que està bastant demostrat que són un factor d'atracció econòmica. Però les dades econòmiques no són discutibles, són les que són.
Bueno, atracció econòmica per qui? És que jo crec que això s'ha de poder preguntar, també. No és que no... A mi em sembla que...
Jo estic parlant de dades objectives en termes de generació d'ocupació i de PIB. Els grans esdeveniments, com la Fórmula 1, està bastant demostrat, i hi ha molts estudis en aquest sentit d'economistes que ho han plantejat, que tot i que impliquen una gran aportació de capital públic, generen en termes de generació d'ocupació i de visites i de pernoctacions i de consums, etc, etc, més beneficis que els costos que generen.
I a mi em sap greu perquè he estat buscant les dades que li deia l'Oriol i les he fet de memòria i no les he trobades. Jo les he vistes avui i em sap greu, perquè no puc allò basar en dir d'on les he tret, però eren en termes d'ocupació i en termes de creixement econòmic, i potser eren de Barcelona i de tota la comunitat i de les ciutats. Però en tot cas, això de l'èxit econòmic és molt discutible, perquè efectivament, no, Madrid és una gran capital, ja ho era, o és una regió econòmicament molt important, que viu una mica, com deia abans, de també d'anar en contra d'altres territoris. En Barcelona ha sigut molt evident, però també dels les pròpies rodalies, és a dir, els creixements econòmics de les ciutats al voltant de la ciutat de Madrid, o fins i tot fora de la comunitat autònoma. És com un forat negre que tot ho arrossega, en termes d'inversió, però també en termes d'infraestructures, en termes de qualsevol capacitat de donar oxigen o marge de creixement econòmic o vitalitat a qualsevol altre territori al seu voltant, i efectivament això és una externalitat negativa. Després, la possibilitat de col·laborar amb altres territoris. Hi ha un gran debat sobre el creixement dels aeroports o del transport i mobilitats. Quin sentit té tenir aquest macroaeroport a Madrid sense que pugui, no, col·laborar o amb altres infraestructures? I després la gestió de tota aquesta... no, d'aquest creixement. Madrid és una ciutat i és un territori i és una comunitat cada dia més desigual. És veritat que arreu patim desigualtats i que els darrers anys de creixement econòmic han generat desigualtats, però el que estem veient amb la sanitat a la comunitat autònoma fa fredor, i no em voldria equivocar.
Fa fredat,
però diria que és una, hi ha una notícia d'avui mateix, no?, d'urgència, de les urgències de Madrid, d'un home que ha mort perquè no hi havia el metge d'urgències a disposició i no li han pogut administrar la medicació o el tractament necessari. Per tant, i el desballestament de la sanitat pública és una opció política, no és un problema de recursos a la Comunitat de Madrid.
Tot això està molt bé, són consideracions subjectives, bueno, i polítiques,
i té molt a veure...
El que no podem fer des de Barcelona, no, Oriol, és inventar-nos dades econòmiques que no existeixen.
Però no me les inventaré.
De Madrid, sí, del 2023,
la Comunitat de Madrid és...
Passaré tot el vespre a buscar-los.
No, perquè sí que és veritat, de tota la comunitat de Madrid respecte a la de Catalunya, les últimes dades de l'any passat, del 2023, eren 234.000 milions a Madrid, 229.000 milions a Catalunya. No sé si potser les dades que has vist feien referència...
Parlant d'atur.
I en termes de PIB per càpita...
Les últimes dades...
Les dades són les que són.
Però les últimes dades de l'atur a Madrid és que ha crescut el triple que a Catalunya. A Madrid ha crescut
el
3% i a Catalunya l'1%.
Anem a veure una cosa. Dir... Una cosa és les dades d'ocupació tan puntuals,
no, no,
d'un moment mensual, d'una anàlisi concret que puguis fer, i l'altre són els temes de creixement del PIB i de riquesa i de PIB per càpita. No, això però... són dades objectives que no podem discutir. A veure, la senyora Ayuso ens genera tots una antipatia natural a tots els que no som de Madrid, bastant inevitable. Ens genera antipatia que es passi el dia posant-se la paraula Catalunya a la boca i la llibertat a la boca. Però el que podem fer és el ridícul. És a veure, hi ha unes dades econòmiques que són les que són. Hi ha un creixement econòmic i un èxit de la capital i de la comunitat indiscutible.
Però no és un èxit, això és el que estem discutint.
Fins al punt que la immensa majoria de ciutadans, clar, valoren la seva gestió. I això és que és així.
Però aquí
llavors, a partir d'aquí no ens podem ser crítics. I podem considerar que no ens agrada i podem considerar que no redistribueix prou bé, però el que no podem fer és inventar-nos les dades, és l'únic que dic, i ja està.
Però aquí està el tema, si és un èxit per qui? Doncs per aquesta coalició d'interessos bastant diferents, però molt cohesionada, de poder financer el funcionariat, etc., que viu a Madrid i que ha tingut unes dècades d'expansió brutals. Aquest és el tema de per qui es genera i qui surt més beneficiat d'aquesta riquesa.
Què és el PIB per càpita?
No, i qui surt...
Què és el PIB per càpita?
S'han de mirar totes les dades, Oriol.
PIB per càpita és el PIB per càpita, per persona.
Però això és com l'estadística, Oriol. Sí. És a dir, si jo menjo dos pollastres i tu no en menges
doncs,
cap, l'estadística i el PIB per càpita dirà que tens
doncs, si
un que mengem cada un.
Doncs si a Madrid s'estan morint tots de gana, com més que dius, té majoria absoluta.
Doncs entre altres coses.
A Madrid estan sonats tots.
Però per exemple, el debat de l'aeroport, aquí va entrar el debat de l'aeroport, que ben parlat, ben estudiat, ben gestionat, és una oportunitat... fa no sé quants anys ens vam començar a donar de cops tots uns als altres, el debat van dir, doncs no cal, i ara i el gran anunci el tenen a Madrid. Oriol, però són oportunitats que s'han de poder parlar. L'ampliació de l'aeroport del Prat és una oportunitat de millora pel nostre país, sí o sí, però s'ha de poder parlar. Llavors ja vam començar a...
I a Madrid quins debats s'han fet sobre l'ampliació de les infraestructures o sobre si la ciutadania de Madrid vol la Fórmula 1 i desviant els propers anys 500 milions dels seus pressupostos a la Fórmula 1. És a dir, certament, una cosa és guanyar eleccions i l'altra és dir que això t'avala per qualsevol model econòmic o per qualsevol cosa que fas.
Però Dolors, no genera debat. Tu veus els mitjans de comunicació de Madrid amb una cosa com l'aeroport, l'anunci del Pedro Sánchez l'altre dia.
I qui l'ha de generar aquest debat? Perquè si hi ha
la població va als mitjans, els mitjans també opinen. Tu poses...
Hi ha una claríssima connivència, per dir-ho així, o vocació de recolzar un model de creixement basat precisament en aquesta expansió territorial, en aquesta expansió que és depredadora de territori, i en canvi no hi ha
una ampliació de l'aeroport ben explicada i ben treballada depredadora del territori. No és. No és, home, és oportunitat.
La Comissió Europea...
No s'espereu tota l'hora, sisplau, Oriol.
Ara torno aquí no a l'aeroport de Madrid, però al nostre cas que podem debatre tot el que volem sobre l'ampliació de l'aeroport del Prat, però hi ha un espai natural que és la Ricarda, que la Comissió Europea ha dit per activa, per passiva i per perifràstica que no es pot tocar i que li caurà un multasso a Espanya si allò es toca.
És inviable el creixement. S'ha de protegir les espècies que es contemplaven en el marge de la Ricarda, s'han de conservar aquelles espècies. Podien ser movibles fins i tot, Això és el que va dir la Unió Europea.
La Ricarda és una cosa artificial. Com no s'han de poder moure?
Fotem, posem-li ciment, home. No, posem-li una pista fins a Sant Adrià de Besòs, la pista.
Home, no, però és veritat. És a dir, introduïm un tema que pot suposar...
No té límit. Mireu, el creixement econòmic no té...
Però què fem? Ens tanquem a casa?
A veure...
Perquè allò que li agrada tampoc a l'Oriol, la depredació del territori, no té límit. A tot arreu s'hi pot posar ciment. I posar ciment surt molt a compte, sobretot per qui fa ciment i per qui el posa. Després el que queda, escolta'm, si no és tan rentable ja farem com
com pot créixer un país sense les grans infraestructures
doncs posades al dia? Ens haurem de començar a acostumar a mesures de creixement. És a dir, ens haurem de començar a acostumar a generar riquesa sense créixer de forma il·limitada. Entre altres coses, pel que discutirem, suposo, en algun altre moment. Per exemple, no tenim l'aigua suficient perquè tota aquesta gent que ha d'arribar amb aquestes pistes tan enormes begui aigua a la nostra metròpoli o a la nostra àrea metropolitana. Per tant,
Madrid també té sequera, encara que una mica menys.
Ara estàvem parlant d'aquí o parlàvem de Madrid?
No,
perquè
allà sí que poden...
Sí, el creixement té límits, diguem-ho així.
Rivet. Sembla molt bé, però els apòstols del decreixement us presenteu a les eleccions o les opcions que tu et sents representada políticament, i els resultats són els que són. I la representació social i política és la que és.
El clima no us acompanya, no sé com dir-ho.
El que no pot pretendre una minoria és passar pel damunt
Sisplau,
una mica educada almenys. Que aquesta minoria política basada en aquesta teoria del decreixement i segons la qual doncs hem de decreixer perquè no podem aportar nous projectes perquè qualsevol cosa que fem vindrà l'apocalipsi, doncs bé, doncs tenen els suports que tenen aquestes visions. I en canvi hi ha d'altres que creuen que tot fa molt de riure, però que creuen que és compatible el creixement econòmic i les mesures per pal·liar aquestes externalitats o aquests efectes sobre el medi ambient. A tu et sembla que això és impossible, però mira, passa que per la majoria de ciutadans creuen que sí que ho és.
Algun comentari més o deixem aquí? Sílvia, volies afegir Oriol, que fa molta estona, Oriol Soler? No, d'acord. Doncs mira, aprofito aquest silenci que s'ha generat ara en aquest moment per anar cap a Galícia, precisament, per canviem de tema, si us penseu
allà
que...
Allà sí que hi ha aigua, no?
Sí, allà d'aigua n'hi ha molta. Mira, ara li preguntarem, de fet, a l'Arnau Mañé si ha plogut o no, perquè allà em sembla que els hi sobra, però si us penseu que ens havíem salvat de parlar d'amnistia, crec que no, perquè avui, segon dia de... Bueno, no, de fet, primer dia oficial, tot i que ahir a la nit ja va començar la precampanya electoral, a les 12 de la nit arrencat, avui primer dia de campanya i crec que ha tornat a sortir l'amnistia. Arnau Mañé, bona nit.
Hola, bona nit.
Que ets a un poble que es diu Ortigueira, no?
Ortigueira, sí,
a província de Corunya.
A prop de Corunya, sí, sí, pràcticament... No, de fet, és un poble coster, amb un port molt maco, un poble petit, crec que té, sí, menys de 6.000 habitants, i sí, sí, avui amb la presència d'Alberto Núñez Feijóo aquí.
Ha plogut o no? Ara et preguntaré per Feijóo, però ja que estàvem parlant...
Continua fent uns dies maquíssims, amb molt bona temperatura, pràcticament ni un núvol. Clar, aquí tenen la feina feta. Ara parlàveu de sequera, aquí sí. La feina la tenen feta, perquè pràcticament els últims 15 dies m'explicaven que ha plogut, i ha plogut a bots i a barrals.
Clar, no, segurament... no està sent un tema de debat durant la campanya, no?, de la sequera.
És veritat que Feijóo treu el tema, perquè és conscient que la resta de la península, en molts llocs sí que passa, sí que hi ha un problema de sequera, però justament aquí a Galícia no és un dels temes que més els preocupi.
A veure, anem a banda d'aquestes petites pinzellades sobre sequera, què ha explicat avui Feijóo? Ha parlat d'amnistia o no? M'imagino que sí, no?
Sí, sí, ha tornat al hàmster de sempre. L'amnistia es present en pràcticament tots els seus discursos. Ell compara el model de Galícia, el model d'Alfonso Rueda, amb el model de Sánchez. Fa una cosa molt curiosa també, perquè hi ha moments que se li escapa això de parlar en primera persona quan parla de Galícia, quan parla de la gestió de la Xunta, i treu molt de pit dels últims 15 anys, no? Com s'ha gestionat la Xunta els últims 15 anys. Clar, a la pràctica està fent campanya per ell mateix, també.
Li ha passat com a la Dolors, que com fos la Ayuso amb l'alcaldessa de Madrid, doncs a Feijóo encara li passa que es pensa que és el president de la Xunta, no?
Exacte, parlava d'hospitals que hem ampliat, que hem millorat, parlava en primera persona, no?, d'aquesta bona gestió, diu ell, dels últims 15 anys. Què passa? Que confronta aquest model de Galícia amb el que ell diu que és el model de Sánchez, que és la relació amb els independentistes, la pujada d'impostos, i fa un mix i fa una cosa com aquesta.
Es el modelo en el que los independentistas mandan en España cuando lo que quieren es irse de España. Que vengan aquí unos que no son de Ortigueira, que manden en Ortigueira con lo que quieren es que a Ortigueira le vaya mal. No parece muy razonable que mande en España a alguien que ni siquiera vive en España. Y lo que no parece en ningún caso razonable es que mande en España a alguien que vive fuera de España y que está buscado por el Tribunal Supremo para juzgarle.
De fet, tot i voler centrar la cosa a Galícia, ell continua entestat. És veritat que parla de Galícia, evidentment només faltaria, però sempre deixa caure un parell o tres de frases o un parell o tres de comentaris sobre l'amnistia, sobre els independentistes, i el que fa bàsicament és culpar la Moncloa de la falta d'inversions aquí a Galícia. I clar, de rebot reben els independentistes catalans, els independentistes bascos, i acaba fent un max-mix, bé, qüestionable com a mínim. Què passa? Que començant a mirar les enquestes, hi ha una espècie de run-run que podria perdre la majoria absoluta o que no està tan clar que l'aconsegueixi sobradament, i el que fa ell és que diu que els votants del PP o possibles votants del PP els demana que no es confiïn, diu que les enquestes no ho reconeix obertament, que les enquestes no li van del tot bé, però comença a parlar d'enquestes d'aquesta manera.
Si gana el PP però nos falta un puñado de votos para la majoria absoluta, van a gobernar los que perdieron las elecciones. Pero ellos no asumen el compromiso de gobernar solo si ganan. Ellos asumen el compromiso de gobernar perdiendo, porque ya saben que no van a ganar. La única discusión es si al PP le faltará unos votos, un diputado, para poder sacar la mayoría absoluta.
Clar, és a dir, ell dona per fet que guanyaran, però això de la majoria absoluta ja comença a dir, ai, tothom atent.
Clar, no, a veure, ell s'ha de curar en salut, evidentment, perquè si es perdés aquesta majoria absoluta a Galícia, evidentment que Alberto Núñez Feijóo sortiria esquitxat i, per tant, sí, li interessa que no es perdi. Sobre aquesta qüestió, voleu fer algun comentari d'aquesta campanya que comença tot just a Galícia, Oriol?
Bueno, és una estratègia que, bueno, jo imagino que el PP voldrà aquest cop no arral tret, no? Com amb la campanya desastrosa que van fer per les generals del juliol, que els va suposar, doncs, una pèrdua de vots, sort, l'última setmana.
Que els va agafar molt a contrapeu, també.
Sí. I, però és, bueno, hi ha el perill, no?, de voler fer en clau nacional una campanya, no?, que poder, si s'hagués centrat molt en més, no?, localment gallega, centrat molt en coses galleguistes, el PP hagués pogut tenir més facilitats, clar, es corre el risc de voler nacionalitzar una campanya i aquí, doncs, a veure què passa. Però
de fet,
hi ha una
de fet
cosa,
perdona, Oriol, sí, era una de les preocupacions que tenia justament l'entorn d'Alfonso Rueda, que aquesta campanya es convertís en una campanya estatal, que deien directament en privat que si això parlava, si aquesta campanya anava de Galícia, ho tenien fet.
Clar, i no està passant precisament això.
Però igualment hi ha una cosa també bueno, que se li hauria de recordar a Feijóo, que és que estem en un sistema parlamentari i que no és president qui treu més vots, sinó qui té la majoria del Parlament per ser investit, perquè ja torna un altre cop amb la mateixa matraca que va passar el mateix a les eleccions generals.
Sílvia.
A mi m'estranya, bueno, estan a segon dia de campanya, per tant encara poden corregir i de carrer a l'estratègia, però a mi m'estranya molt tenir en compte l'ascendència de Feijóo a Galícia, que no dediqui la campanya, jo hagués apostat per dedicar una campanya íntegrament a Galícia. Ja no portar temes de... És a dir, és que estàs anant a pobles on aquelles persones el que necessiten és que inclús, inclús baixar el nivell, quan dic baixar el nivell vull dir baixar el discurs com si fossin eleccions municipals, quan vas inclús a aquests pobles de 6.000 persones, que no estàs anant a Corunya o no estàs anant a Santiago de Compostela, que també jo focalitzaria la campanya 100% en tema gallec, sobretot l'ascendència que té Feijóo.
Digues, Arnau, digues.
No, deia que és veritat que també parlen de qüestions de Galícia, i a més el que fan és parlar de Galícia en gallec, i per colar el missatge, colar el seu tall de veu, el seu missatge a la televisió, quan parlen de coses mundanes per Galícia. Què passa? Que quan volen fer córrer un missatge a la resta de l'Estat, perquè evidentment els mitjans de la resta de l'Estat n'estem pendents, el fan en castellà i aquest corre com la pólvora, i evidentment en aquest cas no parlen de les infraestructures de Galícia, parlen de l'amnistia, parlen del que els interessi colar en aquell dia.
Dolors?
I crec que és el PP qui ha propiciat, no?, que aquestes eleccions gallegues siguin en clau estatal. De fet, fins i tot les europees les plantegen com una segona volta de les generals, ja ho anuncien, i per tant són qui ho busquen. I en tot cas, en aquesta estratègia, el que ha passat precisament en el Congrés amb el debat de la llei d'amnistia i aquesta plantar-se del PSOE ha ajudat el PSOE precisament a fer un discurs allà de dir, no, el que ara li sentíem dir a Feijóo no és creïble precisament aquesta setmana.
Oriol.
A veure, jo crec que al final la campanya gallega és un moment molt delicat per Feijóo, molt, perquè ve d'un any 2023 horribilis, en la qual, doncs clar, tot el món de la dreta espanyola, i això inclou no només els polítics, sinó al final doncs interessos econòmics, judicials, de tota mena, donaven per fet que recuperaven el govern espanyol. Si ara, a més, perden el govern de Galícia, bueno, aquest lideratge de Feijóo pot estar, doncs, realment entredit. I sembla que l'argumentació del PP està ja molt esgotada, perquè realment passar-se mesos i mesos repetint que ve que l'apocalipsi no arribi, doncs clar, al final, en fi, té les seves limitacions aquest discurs.
Sílvia.
Sí, Arnau, una consulta, bueno, perdre les eleccions vol dir la majoria absoluta,
sí,
no?
Clar, preferia
això. Els altres podrien arribar a sumar.
He dit perdre el govern, no perdre les eleccions, que no està en qüestió.
No, preguntava, una pregunta.
Sí, poden arribar a sumar, clar. Sí, sí.
Els altres poden arribar a sumar?
Poden arribar a sumar, només pel fet que el PP no arribi a majoria absoluta, i això ja ha passat històricament a Galícia, que és que els altres poden sumar i si sumen fan govern.
Una, Arna, que li volia preguntar a l'Arnau si tenia alguna dada. Una cosa que m'ha sorprès avui d'una enquesta que no sé d'on l'he tret, és molt inicial, l'enquesta, és que no donen no surt l'extrema dreta.
No, és que de fet el PP li preocupa més aviat poc, Vox. Sí que es presenta Vox amb una persona més que pràcticament ningú coneix de l'esfera extrema dreta o de l'esfera política aquí a Galícia. Els hi preocupa poc el PP el tema Vox. Els hi preocupa més la poca mobilització que hi pugui haver del seu electorat que no pas els vots que els hi puguin pispar des de l'extrema dreta. Més que res perquè diuen que com a molt els hi podrien pispar un 2% dels vots, que al cap i a la fi tampoc és molta cosa tenint en compte el panorama polític aquí a la Xunta de Galícia.
I a més crec que Galícia, com l'umbral d'entrar al Parlament és el 5%,
sí, correcte.
També és molt més, seria molt més difícil per Vox entrar, que de fet crec que no té representació ara. Galícia és l'únic Parlament autonòmic on no en té.
Sí, no en té, i de fet només té un regidor a tot Galícia, Vox. No té estructura autonòmica l'extrema dreta aquí a Galícia, perquè tots aquests vots se'ls acaba menjant o se'ls ha acabat menjant fins ara el Partit Popular.
És curiós com a Galícia el PP encara manté, no? Encara ha aconseguit aglutinar tota la dreta i també la ultradreta, que és gairebé, no?, un cas paradigmàtic de tot l'estat espanyol, que no passa. Arnau, crec que deies ahir que precisament on hi pot haver una mica el ball de diputats és a Lugo, que és on va començar la campanya, no?
Sí, ballen una mica els diputats de Lugo, d'Ourense i d'aquí a la Corunya també. Tots a la seva mesura, però els preocupen relativament poc i sobretot els preocupen el de Lugo, el nou de Lugo. Avui Feijó, per exemple, que ha fet alguns passejos, ha passejat per diferents pobles molt petits de la província de Lugo, sobretot. Avui ara estem a Corunya, però en general s'ha mogut per Lugo. El que ha fet és insistir en posar deures a la província. Posava deures i era el nou diputat, aconseguir o mantenir el nou diputat del PP a Lugo. Per tant, home, insisteixen molt en aquesta idea de que no se'ls hi pot escapar.
I ens deies ahir també que demà serà dia gros aquí a Galícia, no? Arriben una mica totes les patums.
Sí, superdissabte, a les 11, si no m'equivoco, Pedro Sánchez a Ourense, el seguirem en directe al Via Lliure amb el Bundó, i a les 5 de la tarda, Feijó, plaça de Toros de Pontevedra, 14.000 persones, en principi ple absolut habitual del PP a Pontevedra. Feijó, Mariano Rajoy i Alfonso Rueda.
Home, aquí.
Estic per anar-hi.
Vine, home, Sílvia, vine.
Arnau, espera'm.
Mira, vols a veure si encara...
Oita, faré un Ourense i Girona.
Per cert, Arnau, una pregunta. Ens deies que estaves a Ortigueira, a aquest acte, en aquest poble, a prop de quants habitants, saps, més o menys, a Ortigueira?
Menys de 6.000, 5.800.
5.800.
Sí.
Molta gent en aquest míting de Feijó?
Mira, això és un teatre de poble, estem parlant d'unes 300 localitats que estaven plenes, gent hi havia molta, espectadors n'hi havia molts, periodistes no tants. De fet, fins ben entrat el discurs o més ben dit el míting del PP, RAC1 era l'únic mitjà que hi havia en aquest poble de Galícia. Sí. Ha arribat Televisió Espanyola una mica més tard per problemes a la carretera, però al final sí, hem acabat sent RAC1, és a dir, jo, i Televisió Espanyola...
I els locals o diaris de Galícia, tampoc?
Saps què passa, Sílvia?
Sí, hi havia Feijó, i saps què passa? Que han fet molt mal o han ajudat molt també a la pràctica els streamings. Llavors, com que aquests meetings es poden seguir fàcilment des de casa amb YouTube o amb aquests mitjans que el Partit Popular en aquest cas facilita...
Les divendres a la nit,
Això és divendres a la nit. Arnau, aquelles cròniques de color que descriuen l'ambient...
Sí,
això no es veu per streaming.
Ai, el sopar que
farà. Això ho pots fer l'Arnau, que és allà.
I el sopar que faràs, Arnau, i el sopar que faràs.
Notícies, doncs mira, és una bona pregunta això del sopar, perquè dormo a Santiago de Compostela, que està una hora i 40 minuts d'aquí en cotxe. En aquest poble sí que he vist algun bar que pot estar bé, potser soparé alguna cosa aquí.
Aprofita.
I ja baixarem ginutjant-ho.
Que bé que s'hi menja Ortigueira, que diria Angelines.
Exacte.
Farem la ruta.
Ja us ho diré.
No, però molt sorprenent. O sigui, a veure, Feijó, que vagi a un acte ja previst per 300 persones, em sembla curiós.
Una mica més, 300 potser, però sí, no massa més.
Com es tria una campanya el segon dia de campanya, una campanya que només dura 15 dies, com a Galícia triar aquests pobles tan petits.
Això més que l'Arnau, potser t'hauríem de preguntar, sí, tu, Sílvia.
No, si vols t'ho explico, però tu ja ho saps. Sí,
tan petits, no. Capitals de comarca, llindar... Una altra cosa és que facis passejades o alguna cosa més concreta, més de tràmit.
A vegades és per
durant el dia, però
a vegades és perquè hi ha passat alguna cosa o hi ha algun líder local, o a vegades és...
Mira,
Arnau, comarca.
Com veient imatges ara d'aquest acte del Feijó en aquest teatre.
Sí, és un teatre petitó, bastant arregladet. De fet, estem al costat de la sala. Ara no entraré perquè tampoc cal emprenyar els treballadors del PP que estan recollint les coses. Pel que deia Sílvia, és el mateix model que han fet seguir, o que han seguit el PP aquí a Galícia els últims anys, les últimes eleccions. Ho va fer a Rajoy, aquesta caravana de pobles petits, 500, 1.000 persones de pobles petits, mentre la caravana de Rueda, la caravana de Feijó en el seu moment, el candidat principal, feia les grans ciutats, feia els grans actes, i el president del govern espanyol, o líder espanyol, podríem dir, del PP, pentinava els municipis petits, els pobles petits, la fotografia donant la mà amb l'avi d'aquell poble. És el model que trien ells i diuen que els funciona. Veurem si en aquest cas continua mantenint-se. De fet, perdona, Anna, és que ara m'ha vingut al cap. Justament, jo atribueixo aquesta poca atenció mediàtica al míting de Feijó a que molts dels periodistes habituals que segueixen el PP aquí a Galícia estan seguint a Alfonso Rueda, el candidat, evidentment, presidenciable, que no deixa de ser el líder del PP aquí a Galícia.
Sí, home, té una mica de sentit.
És l'única justificació que jo hi trobo, però clar, no deixa de ser això, com si demà Pedro Sánchez hi anessin quatre gats.
Clar, no, per això m'ha sorprès. En fi, Arnau, res, deixem que vagis que puguis trobar un lloc per sopar, que això és important. A veure, hauràs de sopar sol, no tens company, o amb els de Televisió Espanyola no t'hi portes.
Han marxat els de Televisió Espanyola i han hagut de marxar perquè...
Sí, que han vingut a saludar, per entendre's,
No, han vingut a seguir just el discurs de Feijó, que sí que l'han enganxat.
Sí, mira, les imatges que de fet he trobat a Twitter eren les que havia gravat Televisió Espanyola. Vull dir que hem vist el teatre i hem vist aquí on era.
És format tubo, no? Aquest teatre?
És petitó.
Sí, una cosa petitona, bastant arreglada, però m'ha agradat a mi.
Arnau, que vagi molt bé demà. Anirem connectant la setmana que ve per veure com va tot plegat. Una abraçada, adéu.
Cuideu-vos, adéu.
Va, fem una pausa i acabarem la tertúlia d'avui parlant d'unes dades que ens han cridat l'atenció sobre el baix rendiment dels universitaris, sobretot especialment després de la pandèmia. Ara de seguida en parlem.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Deportivo i One 16 presenten el màster final de The Paddle Cup by Cupra. El 17 i 18 de febrer al Della Paddle Center d'Alacant s'enfrontaran les millors parelles del circuit de la primera edició. Amb el patrocini de Cupra, Wilson, NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas i Alcom Viatges.
RAC1. Bon dia a tothom, són les 7.
M'encanta que torturis a Xavier Bundó.
No tens la capacitat de torturar,
nena. No vols que et torturarem? En Xavier Bundó.
No em torturris. Hem pensat al senyor que podem vendre el format a França.
Sí. Il·lustre, c'est
evidentment nosaltres ho podíem fer, perquè si nosaltres ja ens embarbussem.
Sí.
Parlant en català.
Tenim 17 prepucis de Jesús.
No, home, no.
Inclús es va fer una ordre dels cavallers del Sant Prepuci.
Els dissabtes i diumenges, de 7 a 2, Via Lliure, amb Xavi Bundó. Hi ha coses que passen només al cap de setmana. RAC1. Tots som 1. No ho sé, amb Anna Ballonesta.
2 minutes i arribarem a 3:15 de la nit. Avui acabarem parlant, com dèiem, d'aquestes dades del rendiment dels universitaris catalans que ha baixat després de la pandèmia. És un informe que ha fet l'Associació Catalana d'Universitats Públiques i que ha conclòs que els estudiants de grau van millorar el rendiment els anys previs a la pandèmia, però que després el van baixar fins a situar el percentatge d'èxit a prop del 83%, i pel que fa als estudiants de màster, aquest percentatge es mantenia estable fins després del Covid i ara per primer cop se situa per sota del 90%. Per resoldre els dubtes que poden haver provocat aquesta davallada del rendiment dels estudiants, tenim en línia l'Enric Prats, que és doctor en pedagogia, també és professor i vicedegà d'estudiants de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona. Senyor Prats, bona nit.
Hola, bona nit.
Ara hi anirem entrant en més detall, però d'entrada li volia dir què li semblen aquestes dades, si li sorprenen o més o menys li encaixen amb el que veu vostè amb els seus alumnes.
No, cap sorpresa. De fet, la pandèmia ha suposat un abans i un després per a tothom i per a moltes coses, i també en la docència universitària. Per tant, hem de considerar que sí, que és un punt d'inflexió, i així és com ho hem de tractar.
Però la pandèmia, per entendre'ns, la pandèmia és l'únic motiu o n'hi ha d'altres que aquesta tendència hagi anat a la baixa?
No, no és l'únic motiu. Aquesta excusa que donem per tot actualment. Per tant, com dic, és un abans i un després, i això ens serveix a acomodir per col·locar-ho en qualsevol debat, en qualsevol tertúlia. És cert que la pandèmia va afavorir que tancar-nos a casa augmentés l'interès per aprofitar el temps i, per tant, per matricular-nos a mil coses. També, a la casa de la universitat, es va augmentar el nombre de crèdits aprovats, que és el que mesura aquesta estadística, i, per tant, la gent, els estudiants, hi podien dedicar més temps. Un cop passava la pandèmia, clar, podem percebre una certa desafecció perquè hi ha molts factors que hi ha al darrere, per exemple, haver trobat feina, no?, en temps ja de postpandèmia, i això pot haver influït, efectivament.
Clar, vostè em sembla que és professor des de l'any 98. Ha notat moltes diferències entre fa 24, 26 anys, perdó, ara?
Als alumnes. Amb estudiant.
Els alumnes, amb el rendiment dels alumnes, amb el nivell amb el que li arriben els alumnes?
Bé, els interessos han canviat, i també la manera d'entendre el món, de conèixer el món, la manera d'estudiar. Hem diversificat les eines, hem obert la finestra i hem vist que el món actualment passa fora de les aules, per exemple, i això es condiciona absolutament a l'hora de treballar amb estudiants. El vincle que puguem generar ara amb estudiants és molt diferent que el que podia haver a l'any 98.
Sí, però em refereixo, si vostè ara els alumnes que té aquest any els hi posés un examen dels que vostè posava l'any 98 o l'any 2000, creu que hi hauria més suspesos?
Sí. Jo mateix suspendria un examen d'abans, eh?
I jo mateix suspendria... Home, no em digui això.
Sí, clar, perquè tothom suspendria la selectivitat que vam passar. L'actual la suspendríem segur, perquè el que mesurem ho mesurem d'una altra manera. El que aprenem ho estem aprenent d'una altra manera. Per tant, els sistemes de mesura han de canviar. I no té gaire sentit demanar avui el mateix, perquè la manera d'organitzar i de reproduir el coneixement ha canviat. Per tant, és molt difícil. Si ara poséssim un examen 98, el suspendrien segur. Seguríssim. Sí, sens dubte.
Pel que fa a l'absentisme a classe, que no sé si pot ser un altre dels punts, miràvem un estudi de la UB que deia que pràcticament el 50% dels alumnes va a classe de vegades poc o gens. Això són, n'hi ha més ara o abans d'absentisme?
El que hem fet és diversificar els sistemes d'avaluació. Abans la presència a classe era fonamental, era imprescindible. Ara hem habilitat un sistema que diem d'avaluació única, on l'estudiant pot no anar a classe i fer unes activitats d'avaluació puntuals, finals, i això els permet aprovar sense assistir a classe. Això és una millora per l'aprenentatge? Bé, aquí tenim el debat, precisament, no? Hem millorat el rendiment? Aquí tenim el dubte.
No ha passat prou temps, potser, amb aquest model per avaluar si això pot afectar el nivell o no?
No ha passat prou temps, i el que sí que tenim és la sensació que el fet que tinguem més alumnes que treballen, perquè el context és molt més precari amb els alumnes actuals, hem detectat, això sí, un increment d'alumnes que han de treballar per necessitat i, per tant, han de combinar feina i estudi, i això ens obliga a diversificar aquest sistema d'avaluació. Per tant, hem de deixar passar un temps i a veure això, quina repercussió té en clau d'aprenentatge, efectivament.
I acabo amb una darrera qüestió, que és que avui també parlàvem d'aquest ús excessiu que es fan de les pantalles. No sé si això, el fet que els alumnes vinguin amb ordinador a les classes, que evidentment puguin fer servir el mòbil mentre estan a classe, això també pot haver tingut algun tipus de repercussió en el nivell d'atenció també que tenen durant aquestes classes?
Sens dubte. Jo faig una classe de màster, per exemple, i amb 20 alumnes, 15 tenen la pantalla oberta, tenen el portàtil obert i treballen. Jo no miraré què fan. I imagino que el que estan fent és seguir-me a punts que ja no escriuen a mà, d'altra banda, sinó que ho escriuen tot a l'ordinador, seguir el fil i el que estem parlant, i segurament tenen alguna finestra oberta on van consultant altres coses. pot ser que tinguin el WhatsApp obert també, efectivament, i que puguin estar fins i tot interactuant entre ells per WhatsApp o amb qui sigui, amb el nòvio, la nòvia o qualsevol altre personatge. Però el que a mi m'interessa molt és que no es perdi el fil, que ningú es despisti, no? I quan perden el fil, ho noto. I es nota perquè de seguida veus els moviments d'ulls, veus els moviments de la cara, per on van, aquella mirada perduda, i evidentment has de fer una mica un crit d'atenció i dir, ep, som-hi, que som aquí.
Clar, que estem amb tot aquest debat dels mòbils a primària i secundària. Clar, prohibir-lo a les universitats ho veig complicat, però no sé si es podrien prendre algun tipus de mesures durant les classes.
Jo crec que la prohibició no té sentit. Per mi la prohibició tampoc té sentit en l'ensenyament obligatori. Ja ho dic de passada, encara que no se'm pregunti. Perquè també prohibirem el rellotge intel·ligent, per exemple. Aquests smartwatch també els prohibirem. Això no té gaire sentit. No podem anar perseguint. Ara bé, el que sí que hem d'aprofitar el potencial pedagògic enorme que tenen i que encara estem descobrint, alerta. De fet, davant de qualsevol innovació i de qualsevol tecnologia que envaeix a l'aula, tenim una por, jo crec que visceral. La vam tenir quan la televisió, als anys 70-80, començava a tenir un pes important i dèiem, ep, cuidado, que la televisió ens treu la feina, ara ho tenim amb el mòbil i alerta, ho tenim encara en ChatGPT, que jo animo els alumnes a que l'utilitzin, perquè és una eina més que els pot ajudar a aprendre. Dit això, hem de saber regular-ho en vistes a que l'aprenentatge sigui més profitós.
Enric Prats, doctor, com dèiem, en pedagogia, professor vicedegà d'estudiants de la Facultat d'Educació a la Universitat de Barcelona, moltíssimes gràcies per aquestes explicacions i per atendre'ns avui al 9C. Que vagi molt bé, bona nit.
A vosaltres, gràcies, bona nit.
Algun comentari sobre el tema?
A mi em preocupa una dada, que són, ella ha posat com a exemple...
Us demano que sigueu breus, eh? Vale.
Com a exemple,
avui li he de batllar amb el seu fix.
Els alumnes de màster. És a dir, estem parlant de nois i noies que com a poc, tenen 22-23 anys, que són és un ensenyament no obligatori, en el cas que sigui obligatori per exercir segons quina professió, encara més motiu el que diré. Si amb 23 anys uns estudis que valen uns certs diners no ens els prenem en sèrio, això, que hi ha una responsabilitat individual.
Però ell no ha dit que no se'ls prenguin en sèrio.
No. La connexió a les pantalles.
Hi ha una preocupació a les universitats per la taxa d'abandonament a primer, que ha anat en augment els darrers anys, i que evidentment els universitaris no són aliens als problemes que tenim tots, que és cada cop més difícil concentrar-se i cada cop més aïllar-se de les pantalles i d'altres distraccions.
A mi m'ha agradat que ha dit que no era partidari de prohibir les noves tecnologies, sinó de regular-les i aprendre a conviure-hi, perquè ara quan s'acabin aquestes en vindran de noves i això l'aula s'ha d'aprendre a fer.
Oriol.
No, que m'ha semblat interessant el tema de l'impacte del Covid, perquè justament com va passar a l'escola, no, la universitat també és motiu, no? I l'impacte socioeconòmic i les diferències socioeconòmiques, si a casa doncs no disposes d'un bon lloc o una habitació, un espai per estudiar, doncs clar, la biblioteca de la universitat no justament era un lloc pues molt, no? Molt igualador en aquest sentit a nivell socioeconòmic, és normal llavors aquest impacte al que parlava el professor.
Va, que avui us deixaré marxar una miqueta abans, falten 8 minuts per arribar a les 10 de la nit, de seguida ve l'Edu de Batlle amb el seu telèfon fix, així que Oriol Soler, Sílvia Cànovas, Oriol Ribet, Dolors Camats, moltíssimes gràcies, que tingueu un bon cap de setmana i divendres que ve, recordem una vegada més que serem a Girona, tots els oients ja estan convidats, el primer que arriba, el primer que seu. Gràcies, que vagi molt bé, bona nit.
Bona nit.
7 minuts i arribarem a les 10 de la nit. Edu de Batlle, com estàs? Bona nit.
Hola, bona nit.
Què? Com ha anat això de despenjar telèfons?
Ara t'explico. Primer de tot, vull fer un comentari una mica random, que diu ara la gent jove, que és...
No m'espantis.
No dic prou, trobo que no dic prou com m'agrada aquesta sintonia que va trobar la Mireia Rebo.
Exacte, totalment.
M'encanta.
I que va tonejar a Jordi Nieto.
Sí.
Perquè hi ha gent que m'ha preguntat, però això del to aquest del telèfon ve en aquesta cançó? No.
Si tu busques Spotify Nieto Ener Dèbul, la principal obra és aquest muntatge sensacional.
Doncs ja queda dit. Escolta, sí, ens agrada molt. De fet, algun dia l'hem de deixar sonar una estoneta més, perquè només sentim al principi...
Serà més interessant que escoltar-la a mi.
És molt xula, la cançó. No volia dir això, no t'ho prenguis malament.
No, ja ho dic jo. A veure, aquesta setmana diria que la cosa sense ser-ho molt, ha derivat una mica cap al tema polític. Ah. Hem parlat una mica de política.
Ja passa això a vegades, no? Sí. Si li preguntes a la gent de què vol parlar, n'hi ha que et diran que n'estan farts de política i n'hi ha que, mira, que s'enganxaran aquí per fer les seves reivindicacions, no?
Sí, exacte. Mira, la cosa ha començat així.
Hola.
Hola, bones. Truco de la ràdio, de RAC1, que teniu 2 minuts.
Sí, home.
Val, a partir d'aquí...
Aquest sí, home, no sé si ha volgut dir que sí o sí, home, com sí, volem dir, sí, què t'has pensat?
Era un sí obrint la porta, era un sí afirmatiu. Val, llavors, val. A partir d'aquí, sense mirar el guió, anem a jugar un joc.
Sí.
Tu em sabries dir per aquest sí, home, que a quina zona de Catalunya, per l'accent, a quina zona de Catalunya estem trucant?
A veure, no estava atent, te tornem a la posar, sisplau.
A veure...
Hola.
Hola, bones. Truco de la ràdio, de RAC1, que teniu 2 minuts.
Sí, home.
Home, o cap a Lleida o cap al sud? Cap al sud.
Cap al sud? Sí. L'Anna se la juga i diu cap al sud.
Escolta'm, que avui no fem concurs, Edu.
És veritat, va.
El concurs és el teu negociat d'uns altres moments.
Sapiguem quina és la resposta. A on truquem i amb qui parlem? A on estic trucant, primer de tot? A quina localitat?
A Tortosa.
A Tortosa, molt bé. I amb qui tinc el plaer de parlar?
Que gairebé que no ho he entès, a Tortosa.
Amb la Victòria.
Victòria de Tortosa.
Sí, va. Molt bé, cap al sud, tenies tota la raó, molt bé. I de què li ve de gust parlar a la Victòria?
A mi me passa pel cap la guerra. La guerra que no havia de funcionar a cap lloc. Que és injusta per a tota la gent que està en guerra, sigui del bando que sigui, no hauria de ser mai això.
Home, doncs sí, és el primer que li ha vingut al cap. És veritat que...
Molt ben dit.
A vegades tendim, com que tenim una allau d'informació, sovint ens... malauradament ens acostumem a aquestes notícies. I m'ha estranyat que el primer que li hagi vingut al cap sigui precisament això.
Sí, això és el que ha dit la Victòria quan li hem preguntat de què li venia de gust parlar, que era el primer que li passava pel cap si li proposàvem un tema de conversa. Clar, i a partir d'aquí és... Jo li he preguntat, d'alguna guerra en concret, Victòria?
Home, doncs la guerra d'Israel. Israel s'està passant 16 ous. Hombre, per favor. Los han hundit i ells sempre prenen la mà. Això no és lògic. Estan ficant a tots los foten fora de casa seva. No és lògic. A ningú mos agradaria que mos vingués gent de fora i mos tragués del nostre país. No, és una injustícia, però... Això no pot ser. Hi ha un munt de crios que han mort, eh? Un munt de crios, és que... Per a mi és un genocidi, això.
Doncs queda dit.
Sí, ja sabem que hi haurà opinions de tots colors i que és un tema que genera doncs, molta controvèrsia, però aquesta és l'opinió de la Victòria. I està bé que li hagis preguntat de quina guerra, perquè doncs això, malauradament, també podria estar parlant de la guerra entre Rússia i Ucraïna, però es referia a aquesta més recent que dura des del passat 7 d'octubre entre Israel i Palestina.
Sí, ha quedat clara l'opinió de la Victòria, i ha llançat aquest missatge, de missatge pacifista, perquè recordem que en la primera reflexió la Victòria diu la gent que està patint la guerra, qualsevol dels bàndols que estiguin involucrats. Li hem preguntat per l'àmbit local.
Mm-hmm.
Per exemple, Victòria, com van les coses per Tortosa?
A Tortosa passa tot bé. Tenim un govern a l'Ajuntament majo, molt guapo. I les coses funcionen millor, a pesar de lo que diu el govern sortint, que us està deixant per a pelar. Fan moltes coses petites, saps? Però que a la gent los ajuda a viure.
Està d'acord amb el resultat electoral, no, ja
sí,
m'ha entès.
I fixa't que a partir d'aquí no he volgut preguntar-li, perquè la gent no pensi el que no és, no he volgut preguntar-li ni de quin partit és el govern actual ni de quin partit és el govern sortint. Ens quedem simplement amb la reflexió
la
de la Victòria.
Ja ho pot anar a buscar, si
sí,
vol.
Sí, jo ho he buscat, ja ho sé, ja ho sé, no. Però... És interessant.
Sí, no, i m'ha fet molta gràcia les paraules que ha fet servir per definir-lo. Molt majo, estan molt guapos,
molt
ha dit.
Guapo, molt guapo. Molt guapo, molt majo i molt guapo. Pues no està molt bé. Tu, la Victòria, està contenta amb l'actual govern municipal a Tortosa. I li he preguntat si li agrada la política, perquè amb la primera reflexió sobre la guerra i amb el que m'acaba de dir sobre Tortosa, que el primer és valorar la tasca del govern actual, li he preguntat si li agrada la política a la Victòria.
m'encanta. La política m'agrada, però no vol dir que estigui conforme en tota la política que es fa.
Ah, correcte. I alguna vegada ha participat activament en política, encara que sigui a nivell local, Victòria?
Bueno, pues vaig anar a alguna llista.
Ah, amiga.
Molt bé. Tampoc he volgut preguntar.
No, però estava, ja ho vèiem, que tenia doncs, aquesta inquietud. Involucració en la política.
Sí. Ja per acabar, i acomiadant-nos de la Victòria de Tortosa, li volia preguntar, evidentment, pel riu.
Home, clar, en el moment on estem ara de sequera, tot aquest debat que hi ha sobre si trasbassament, què ha de passar amb l'aigua d'aquí i d'allà, què?
Tu què creus que ens dirà la Victòria?
Home, m'ho puc imaginar. A veure si va per on... Van els trets per on m'imagino,
va. Victòria.
Riu molt malament, quasi no hi ha aigua. I si se mouen i no se mouen poden endur, perquè l'aigua és per al lloc...